Hora de saludar en Jordi Favà. Què tal, Jordi? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Doncs mira, aquí esperant que ens sorprenguis amb les últimes novetats tecnològiques, perquè déu-n'hi-do com tenim el vostre panorama, no?
Sí, sí, déu-n'hi-do. Aquesta setmana ve carregadeta.
Escolta'm, això de la fallida del banc de les tecnològiques, per excel·lència, el Silicon Valley, de quina manera creus que pot afectar un sector que, de fet, ja fa mesos que està especialment tocat? De fet, només fem que sentir acomiadaments a tort i a dret.
Exacte, doncs segurament afavorir, no? És a dir, ara mateix el sector tecnològic està expectant una mica, aviam què passa amb aquest banc, aviam si hi ha algú, el govern el rescata, tot... No, el govern ha dit que garantirà ja no els 250.000 dòlars del fons de garantia que tenen als Estats Units, sinó més, o sigui, garantiran els fons que les empreses hi tenien. Però esclar, hi ha una gran... hi ha molts dubtes, no? És a dir, i els dubtes començaran a venir aquest divendres, perquè allà moltes empreses paguen setmana a setmana. Aviam quines empreses no poden pagar els salaris.
Un moment, què vols dir que moltes empreses, Jordi, paguen setmana a setmana? Això és l'antiga setmanada que els nostres pares havien tingut, no?
Sí, sí. Doncs als Estats Units hi ha encara alguna empresa que paga així i ara es veurà a finals d'aquesta setmana aviam què passa, no? És a dir, si hi ha empreses que no poden pagar perquè tenen els fons retinguts o què està passant, no? És un banc, o sigui, totes les startups de Silicon Valley, si m'atreveixo a dir totes, tenen el compte allà. Vale? Era el banc més popular en el qual tots els fons d'inversió, perquè també els interessava, perquè també tenien diners allà, deien quan els donaven un taló de 4 o 5 milions de dòlars de la primera inversió, els deien obre't un compte aquí i posa els diners aquí, que és el millor banc que hi ha, no? I clar, i ara doncs estan tots aviam què passa, aviam si o algun altre banc el compra, com ha passat al Silicon Valley d'Anglaterra, no? La divisió que tenien a Anglaterra, la HSBC els ha comprat, per exemple.
Clar.
I tots els clients que tenien a Anglaterra ja tenen accés a tots els fons des del mateix dilluns, i no hi ha hagut cap mena de problema. Veurem als Estats Units què passa. És un banc que va créixer molt amb la pandèmia, degut a que les tecnològiques van créixer molt. Va invertir massa en bons del tresor d'allà als Estats Units, com que els tipus d'interès han pujat, el valor d'aquests bons han baixat, i moltes startups, va començar a cobrar el rumor la setmana passada que possiblement no tenien massa liquidesa, tothom va córrer a treure els diners i efectivament es van acabar els diners del banc i ha fet fallida.
Déu-n'hi-do. Escolta, quan els Estats Units esternuden, Europa es constipa. Això a nivell europeu, quin impacte pot tenir a curt o a mitjà termini, fins i tot, Jordi?
Bueno, es veurà. De fet, és això, vull dir, s'han de mirar quines peces del domino cauen més, vale? També hi ha hagut dos altres bancs petits que també han... però que totes les seves inversions estaven en criptomoneda, que és un sector molt més vull dir que canvia cada dia, no és un valor tan segur, i s'han passat dos bancs petits d'Estats Units que van fer fallida per el tema de les criptomonedes. Llavors és com que mica en mica es van col·lapsant i veurem fins on arriba, no? És a dir, aviam si aquí no, Anglaterra, que també hi havia preocupació, doncs HSBC ja va comprar la divisió d'Anglaterra, i veurem què es passa, no? És a dir, sí que és una mica de sacsejar del sector dels bancs, no? Perquè la gent, o perquè es mirin els balanços dues vegades, aviam si hi ha una tormenta d'aquestes, aviam els diners, si hi són, no hi són, o quants en tenen, no?
De fet, Jordi, hem vist que moltes companyies estan acomiadant treballadors d'una forma massiva, companyies sobretot del món de les telecomunicacions, i ara veiem això del banc. Jordi, esteu preocupats al sector en general per la crisi amb la que s'està entrant des del punt de vista de les tecnològiques, que d'altra banda era un sector molt prometedor i que fins fa tan sols uns mesos semblava que era el gran futur professional per molts joves, no?
I segueix sent-ho. què està passant? Al final, a la pandèmia, totes les tecnològiques van créixer moltíssim, una barbaritat, no? Bàsicament, ens tanquen a casa i tot passa a ser online. Llavors, des d'Amazon, Facebook, Google, però qualsevol empresa petita amb qualsevol aplicació petita va tenir un boom molt, molt, molt gran, no? I ara s'està fent un reajust, no? És a dir, un cop ha passat el boom, s'ha acabat la pandèmia, la gent torna al carrer, per dir-ho així, els medis online, és a dir, les vendes d'Amazon mateix, podem ficar el cas d'Amazon, baixen, no? I s'ha de reajustar l'empresa a la nova realitat, no? Però si mirem el gràfic, no? Si nosaltres agafem el gràfic i mirem la crescuda exponencial que va tenir Amazon i totes les altres durant la pandèmia, i ara ens posem a mirar les retallades que estan fent de personal, per exemple, la corba segueix sent positiva. És a dir, no estem allò de dir, no, és que estem tornant a valors d'abans de la pandèmia, etc. No, no, és a dir, les empreses segueixen creixent, l'únic que estan fent un reajust a la nova realitat. Però la tecnologia, si pensem en el futur, el món serà tecnològic, la tecnologia està aquí per quedar-se, mm-hmm. però el sector s'està reajustant. I quan reajustes un sector, es pateix.
Clar, 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 clar. Bé, de totes maneres, hi ha preocupació en el sector, sobretot en l'àmbit petit i mitjà, o no?
Sí, 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 a tot el sector tecnològic. Vull dir, aviam... És a dir, és això, no? És a dir, hi ha un sector amb tensió, no? Perquè, clar, és a dir, quan... Per exemple, Facebook, ara retallarà 10.000 empleats més.
10.000? És que, esclar, 3 o 4... és que no estem parlant d'una reducció de 40 persones, eh? Clar, 10.000 empleats més, això desestabilitza un país.
Bueno, exacte, és a dir, com afecta això a Catalunya i a Barcelona?
Clar.
Pues a Barcelona, a Torre Agbar, hi havia 2 o 3 plantes d'una empresa subcontractada que es dedicava a la validació de continguts. És a dir, mirar que els vídeos que es penjaven no fossin sexuals, no fossin de violència, etc. Doncs totes aquestes persones, en principi, bueno, l'empresa aquesta ja ha fet un ERE.
Ja. Yeah.
No? O sigui, clar, realment, quan una empresa d'aquesta magnitud diu, no, farem fora 10.000 persones, bueno, has de mirar tot el que pengen d'elles, perquè segurament de rasquillada toca molts llocs.
Mm. Molt bé, Jordi, doncs veurem com va tot plegat, perquè la veritat és que les notícies no són massa bones. Mentrestant, el que sí estem veient, però, és que hi ha companyies, com per exemple Spotify, que s'inspiren en una plataforma com és TikTok per fer les seves evolucions. A veure, explica'ns-ho això, Jordi.
Exacte, ha tret un nou disseny a Spotify, molt tiktokero, per sí. dir-ho d'alguna forma. No és tant en el disseny de l'aplicació, si entrem a Spotify veurem canvis de disseny, però són molt sutils, però amb l'algoritme que hi ha darrere. Si una cosa ha fet molt bé TikTok, i que Instagram també ho ha anat copiant, és el fet que enganxa l'usuari. No? És a dir, l'altre dia entrevistaven una nena a televisió i deia que perfectament, i ho deia tan tranquil·la, però perfectament estirava 4 o 5 hores al dia a TikTok.
Caram.
És una barbaritat.
Una bestiesa, i tant.
No? Però què fan? Enganxen l'usuari i generen benefici. Per què? Perquè ara passa ara li passa un anunci, ara li passa contingut que enganxa, que un altre co-creador de contingut ha pagat perquè es vegi, i TikTok es queda el benefici d'aquesta visualització, etc. Spotify què ha fet? Pues, copiar aquest algoritme. No? Uh-huh. Ha copiat un algoritme basat en la música i en els videoclips, per exemple, també amb els podcasts, en el qual les cançons que ens suggerirà l'algoritme ja no només estaran basades en els nostres gustos, sinó que també en aquelles cançons que l'algoritme pensa que ens enganxaran.
Clar, però això
i
ja ho feien...
I que, evidentment, moltes d'aquestes cançons...
Sí.
Hi ha algú pagant.
Escolta, clar. Escolta, però això ja ho feien una mica, no?, de basar l'algoritme en funció del que nosaltres anem consumint, perquè quantes vegades no passa que el teu fill o filla t'agafa el mòbil, comença a escoltar música amb la teva compte de Spotify i de cop i volta canvien radicalment els teus gustos, amb el que costa després de tornar-ho a recol·locar.
Però fixa que has dit amb els teus gustos. Ara ho barrejaran amb els gustos que pensa un algoritme que t'agradaran.
Clar,
és a dir, la cosa, és a dir, sembla que no, però canvia, no? És a dir, quina cançó li podem treure a en Joel que l'enganxarem amb aquest videoclip? No? Uh-huh. Potser és un grup que tu no has escoltat mai, d'un gènere que tu no has escoltat mai, però resulta que estàs escoltant un podcast d'alguna altra cosa i et treuen aquesta cançó perquè es pensen que t'agradarà. I potser la certa, no dic pas que no, eh?
Clar.
Però t'enganxaran. El que van és a intentar que l'usuari s'enganxi, no? És a dir, Spotify, què passa? Que tu fiques una llista a reproduir, tanques l'aplicació i l'escoltes. Uh-huh. No, escoltes la música i ja està. Doncs no, intenten que l'usuari estigui dins de la videoaplicació, no? Descobrint noves cançons, mirant nous videoclips, etc.
Jordi, el grau de fiabilitat, és a dir, el grau d'encerta, és molt, creus que pot ser amb aquest nou sistema molt afinat o no?
No ho sé, però el que sí que sé és que a TikTok la gent està totalment enganxada. Uh-huh. Instagram també. Llavors, aquests algoritmes, per l'objectiu que es fan, que és que la gent quedi dins de l'aplicació atrapada, funcionen. Altra cosa serà que quan tu pensis el que estàs mirant, dius, vaja xorrada, estic mirant.
Ja, ja.
Però han aconseguit el que volien, que et quedessis a l'aplicació enganxat.
De fet, aquí ens ha portat també un altre tema que comentàvem aquí mateix la setmana passada amb la Neus, i és que augmenta la preocupació sobre la durada del que estem consumint. És a dir, abans estàvem acostumats, per exemple, a consumir un videoclip que durés 3 minuts o 3 minuts i mig, no? Que és el que dura una cançó, o el que durava una cançó, perquè ara són infinitament més curtes. Jordi, ara sembla que ens hem acostumat a aquests vídeos tan curts, aquests vídeos de 10, 20, 30 segons, que fins i tot les productores audiovisuals s'estan plantejant si aquest nou sistema provocat per TikTok i altres plataformes no acabarà matant el videoclip convencional. Com ho veus?
Correcte, és que de fet Spotify, a part de videoclips, mostrarà tràilers de videoclips, ja.
Tràilers de videoclips?
Exacte.
Com ho hem d'entendre, això?
Bueno, doncs, el que tu has dit, vídeos de 10 segons, no? Mm. I si tu t'interessa, ja veuràs el vídeo llarg, segurament. Hem de pensar que, és a dir, l'usuari tarda això que fem acte seguit d'anar passant vídeos, m'interessa o no m'interessa, ho fem en mil·lisegons. Llavors, hi ha vegades que deixem el vídeo. Per què? Doncs, bueno, perquè està preparat perquè en mil·lisegons aquell vídeo capti la teva atenció. No? Posem per cas, a mi m'agraden molt les bicicletes. No? Si hi ha un videoclip on surten bicicletes,
sí,
no? Segurament a mi em mostraran la part del videoclip on surten bicicletes. Per què? Perquè sap que Spotify deia que està escoltant un podcast en el qual es parla de bicicletes, m'ho invento.
Clar, clar.
O d'esports, no? Llavors, clar, és aquesta manera... Els vídeos estan pensats, sobretot, aquests clips curts, per enganxar-t'hi, no? És a dir, perquè en mil·lèsimes de segon tu dius, ah, aquest vídeo m'interessa, el vegis, el consumeixis, el creador d'aquell vídeo ha pagat, segurament, perquè surti primer el seu vídeo que no un altre, i aquí les plataformes s'embutxaquin diners.
Sí, sí,
la visualització.
I la veritat és que cada cop afinen més i, per tant, el que dèiem abans, no? S'asseguren molt de que encertaran el que tu acabaràs consumint, que al final aquí està la clau i el somni de tot creatiu publicitari, no?
Correcte, exacte.
Molt bé, Jordi, veure, agafeu el WhatsApp, amics oients, perquè ara parlarem de les noves funcionalitats que presenta l'aplicació. Què ens pots avançar?
De moment estan en proves les dues funcionalitats que comentarem. Estan en proves amb la versió beta del WhatsApp que es poden instal·lar a la gent amb iOS que li agrada provar les noves versions d'aplicacions. Hi ha dues noves funcionalitats. Una és que podràs posar data de caducitat als grups, no? Segur que tots ens hem trobat que creem un grup per anar a sopar el pròxim dissabte i aquell grup el tenim allà al llistat ad eternum. A menys que un dia fem neteja perquè ja no ens hi cap res al telèfon mòbil, aquell grup està allà i tot i que ningú ens diu res. Doncs quan ens afegim en un grup, nosaltres podem dir, vale, doncs, si és el grup del sopar del pròxim dissabte, doncs que el diumenge al matí automàticament sortim d'aquest grup.
Això està bé, no? Està bé perquè a vegades estem in eternum en grups que... al cap d'un temps fas allò una mica de neteja i dius, mare meva, la quantitat de temps que porto aquí, això està més mort que viu, no?
Exacte, correcte. No? Doncs ja tindran aquesta funcionalitat que en el moment que nosaltres ens afegim a un grup, doncs si volem ja podem ficar data de caducitat en aquest grup i automàticament en sortirem.
Això està de moment en fase beta, vol dir que encara
beta,
no s'ha...
No hi ha ni prevista data de sortida, si funcionen bé les proves serà durant aquest any.
Vale, és una bona idea. Escolta, allò de que tothom vegi que has abandonat un grup, encara no s'ho ha encarregat, Jordi?
O... No, encara no.
No. O per exemple, escrius alguna cosa amb algú, t'equivoques i després ho elimines, allò de que t'ha escrit un missatge i l'ha suprimit, tampoc es plantegen eliminar-ho, eh?
Però es podrà editar, que és l'altra funcionalitat que estan provant.
A veure, explica'ns-ho.
Tindràs uns 15 minuts, un cop has enviat un missatge, per editar-lo. Ara mateix només el podríem eliminar i tornar-lo a escriure, no? Doncs tindrem 15 minuts per editar-lo. I, evidentment, l'altra persona veurà que l'has editat, eh? Surt, no surt el missatge anterior, però sí que surt que aquell missatge ha estat editat.
Vale, és a dir, sí, sí. A veure, jo t'escric un missatge a tu...
T'has equivocat?
Sí, però a veure, jo el puc editar abans de que tu el llegeixis o encara no. Que tu l'hagis llegit, jo ja el puc editar.
Com el vaja? Podràs editar durant 15 minuts, l'hagi llegit jo o no, o hagi rebut la notificació, vale? Perquè moltes vegades, no sé si us n'heu adonat, és a dir, tu envies un WhatsApp,
sí.
Vale? I l'elimines, no? Però la persona, si té les notificacions activades, moltes vegades el WhatsApp aquest que has eliminat de la conversa ho té la notificació i la notificació no es pot eliminar.
Ah, és veritat això. És veritat, et diu que només ho eliminis per tu, que dius,
exacte.
Poca cosa en faré jo d'això, no?
Exacte, vale? Llavors, bueno, tindrem aquesta opció per editar els missatges.
Uh-huh.
Que Telegram ja ho té, d'altra banda. Telegram i altres xats, quasi tots ho tenen, l'opció de poder editar missatges, i WhatsApp encara no ho tenen, ho estan provant.
El que passa és que penso que no té massa gràcia si tu ja has llegit el missatge que jo després el pugui editar, perquè el que s'ha dit ja s'ha dit, no?
Sí, però és més per si has fet una falta, si t'has deixat alguna cosa, en lloc d'enviar un altre missatge, l'amplies allà, etc.
No és tant el contingut, no? Sinó és més la forma.
Això és més aviat per lo típic que acabes d'enviar un WhatsApp i sempre passa que dos segons penses, ostres, això sí. Li has pogut dir, això no sé què, o, bueno, pots editar-lo, arreglar alguna falta que has fet d'allò que dius, vale, això no cola que ho hagi escrit amb un mòbil, és una faltassa, no?
Uh-huh.
bueno. Coses d'aquestes.
I tu rebràs un missatge, entenc, conforme aquell missatge s'ha editat, no? És a dir, el receptor...
No, rebràs la notificació original, sí. Quan entris veuràs que aquest missatge s'ha editat.
Molt bé.
Allà, editat.
Més funcionalitat, Jordi, o s'acaben aquí?
De moment ja estem del WhatsApp.
Perfecte. Meta està treballant en una nova xarxa social semblant a Twitter. Què en sabem, de moment?
Molt poc. Vam començar els rumors la setmana passada i divendres Meta ho va fer oficial, de que sí, que està treballant en una xarxa social de missatges curts, o sigui, una còpia del Twitter,
sí.
Que es basaran en un model descentralitzat, és a dir, no hi haurà uns servidors centrals propietat de Meta, sinó que serà un sistema distribuït, una mica com el que havíem parlat de Mastodon quan hi va haver-hi, que en vam parlar farà uns mesos, aquesta alternativa a Twitter, és a dir, que realment la informació estarà distribuïda, ja veurem com, en diferents servidors, no han donat més informació i de moment és això que sabem, veurem.
Perfecte.
Si es quedarà amb una prova que faran i provaran certs usuaris, no tindrà èxit i quedarà allà, o veuran que pot ser un potencial rival a Twitter i ho faran públic i la gent ho podrà començar a fer servir.
Per cert, que Elon Musk no deu estar gaire content, no?
Elon Musk va a la seva, no? És a dir, Elon Musk
tal li fot.
Sí, avui llegia una notícia de que sí, que ha pres mesures molt dràstiques, etc, però segurament el trimestre que ve ja tindrà cash flow positiu, llavors tindrà diners a caixa,
yeah.
Que era una cosa que Twitter no tenia, perquè vivia de les inversions, no? Llavors, podem dir que les decisions potser són una mica dràstiques, però està aconseguint el que volia. Tenir diners a caixa.
Exacte. Jordi, i una última qüestió, perquè la van presentar i evidentment no podem perdre l'oportunitat de parlar-ne, perquè s'ha presentat la versió 4 del ChatGPT. Què fa ara mateix aquest chat, que d'altra banda ja sabem que és el gran descobriment, jo diria, d'aquest inici de segle XXI. Amb la versió 4,
sí,
què ofereix de nou?
Doncs la versió 4, diguem-ne que és més creativa, no? És a dir, les respostes que ens donen semblaran encara més que ens l'hagi donat una persona humana, i introdueix una funcionalitat nova en la qual tu li pots passar una imatge perquè, per exemple, ell l'interpreti, te la classifiqui, et digui el que hi ha, te la descrigui, etc. No? El qual també és un avanç, eh? De moment no genera imatges el GPT-4. Hi ha altres intel·ligències artificials com DALI que tu a través, a partir d'un text, et genera una imatge. El ChatGPT-4 de moment no. Tu li passes una imatge i ella podrà descriure-lo, el que hi ha, etc. O classificar-te-la.
Molt bé, és a dir, no? només veient la imatge ja sabrà on col·locar-la.
Correcte, o dir-te que hi ha, si hi ha una casa, si hi ha algú jugant a pilota, si són unes muntanyes, etc.
Aquesta és la principal novetat que presenten?
Aquesta és la principal... Bueno, i el tema aquest de la creativitat, no? És a dir, sobretot que les respostes que ens donaran a part de ser més creatives, haver-les pensat més, doncs s'assemblarà més una resposta humana,
no? Més encara, no?
Més encara, exacte.
Jordi, l'has tornat a provar o no, per cert?
Sí, 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 mira, aquest matí l'estava provant, perquè la versió Plus, és a dir, si estàs pagant a l'OpenAI, ja el tens disponible. I l'he estat provant una mica, i bueno, de moment l'he provat molt poc, no he notat cap diferència.
I realment Google ha de patir?
Sí, 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 Google ha de patir. I de fet Google ara està fent córrer un vídeo per les xarxes socials per contrarrestar això, de que integrarà ja intel·ligència artificial al Gmail, a tota la suite del Drive, com Google Docs, Spreadsheets, etc., de que ja estarà l'intel·ligència artificial integrada. Per què ens pot servir això? No? Un exemple molt pràctic. Segur que tots rebem el típic mail en el qual és un mail que passem 10 minuts llegint, no?
Correcte.
De tota la informació que hi ha. Bueno, doncs, hi haurà allà l'intel·ligència artificial per dir-li, treu-me el més important del correu, i t'haurà tres línies amb el més important que has de llegir d'aquell correu, i ja està.
Molt bé, perfecte. Doncs escolta, tot sigui per facilitar-nos la vida, però també tot sigui per utilitzar-lo en la seva justa mesura, perquè
correcte,
evidentment els nens i nenes i estudiants en poden treure un gran rendiment, però s'ha de saber també com es gestiona el seu ús, perquè ja sabem que el Rincón del Vago anava molt bé en el seu moment, no?
Exacte, sí, sí.
Jordi, gràcies, com sempre, Jordi Favà, des de Volcànic Internet. Una abraçada molt gran. La setmana que ve hi tornem.
Una abraçada.
Salut.
Adéu.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.